Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Mora la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
Aquesta setmana des de Ràdio Tortosa us hem informat que el ple municipal ha aprovat la moció de la CUP per reclamar un control permanent, públic i independent de la qualitat de l'aire a l'entorn de l'empresa Kronospan i per extensió també a la resta del polígon Catalunya Sud i del polígon industrial Baix Ebre. L'únic vot contrari ha estat el de Junts per Tortosa, que defensa que duplicar els controls és una mostra de desconfiança cap a la indústria. Escoltem el regidor de Junts, Roger Pedret, i la portaveu de la CUP, Selene Alberic.
El que avui proposen és aturar en lloc d'avançar. És enviar un missatge que aquí la inversió privada no és benvinguda. El que hauria de fer l'Ajuntament, i això sí que és responsabilitat nostra, és exigir a la Generalitat que desbloqueixi d'una vegada el Pla Director Catalunya Sud.
La nostra moció planteja quatre principis molt bàsics: control públic, transparència de dades, prevenció i protecció de la salut de la gent i del territori. I això no ha de ser incompatible amb l'activitat industrial, ha de ser irrenunciable per a l'activitat industrial.
També us hem explicat que l'Ajuntament de Tortosa ha iniciat les obres del nou aparcament als antics terrenys de Renfe, un espai amb 284 places i una zona enjardinada amb entrades pels carrers Ronda Reus i Ronda Docs. L'alcalde ha remarcat que es tracta d'una actuació clau per millorar la mobilitat al centre. Les obres tindran una durada de 4 mesos. I ens hem fet ressò, a més, de la denúncia de Junts per Tortosa que alerta de la pèrdua d'1,5 milions d'euros de subvenció destinats al projecte esportiu dels Josepets. La portaveu Meritxell Roger ha demanat explicacions al govern municipal i, per contra, el govern defensa que el projecte per construir un pavelló esportiu als Josepets era inviable i aposta per una nova proposta cultural per revitalitzar el barri del Rastre. En clau més territorial, ens hem fet ressò que la Generalitat de Catalunya s'ha mostrat confiada en que els pescadors de la Ràpita puguin sortir a la mar durant la setmana vinent i fins que acabi l'any. A més, preparen al·legacions contra la proposta de la Comissió Europea de reduir els dies de pesca. Escoltem Toni Espanya, director general de Pesca.
Que posin una bossa comuna tots els dies que han sobrat de totes les barques que saben que no consumiran dies, ja sigui perquè tenen excessius dies o perquè per avaries o per altres motius, i aquesta bossa comuna la posen a disposició de tot el sector, amb la qual se fa la pesca olímpica, que vol dir que poden sortir a pescar tots els dies laborals fins al final d'any.
Santa Bàrbara enceta este tercer curs consecutiu amb el Pla Educatiu d'Entorn. Ho resumís la regidora d'Ensenyament, Helen Starlitz-Arassa.
És una proposta de cooperació, no?, que és educativa entre el Departament d'Educació i Formació Professional i els ajuntaments. Llavors, aquest pla educatiu té un objectiu, no?, que seria aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'educació intercultural, el foment de convivència i l'ús de la llengua catalana.
El cor parroquial, acompanyat per l'orgue centenari i reforçat fins a la trentena de cantaires, ha assumit el repte d'interpretar la missa pontificalis del compositor italià Lorenzo Perosi, un projecte que, com explica la directora de la coral, Anna Sitzolà, naix d'un repte col·lectiu assumit ara fa gairebé un any.
El que la fa més especial que hi ha tres anys és el repte este que mos vam ficar ja des del febrer d'aquest any, que en un principi havia de ser per Sant Gregori, però que l'hem traslladat a Santa Bàrbara perquè jo suposo que los de dalt mira el cel, pues no van considerar que tenia que ser Sant Gregori i van dir no, això ho heu de fer a Santa Bàrbara. És un repte que mos vam ficar de poder interpretar esta meravella de missa, que la veritat és que al principi dubtàvem que ho poguéssim fer perquè pues, som els que som i som qui som. Llavors som gent molt senzilla i este repte era molt alt.
Des del Servei de Teràpia Ocupacional de Passa Santa Bàrbara han commemorat el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La directora tècnica d'este centre de Santa Bàrbara, Sandra Valldeprez Domènech, remarca la importància d'una jornada com esta.
Formen part de la nostra societat i tenen els drets igual que que tots de participar activament en els diferents àmbits que hi ha a la societat amb els suports necessaris per poder portar això a terme.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha reduït el deute municipal en un 50% després de cancel·lar de manera simultània 6.050.000 euros. Segons l'equip de govern, aquesta operació suposa un pas decisiu per superar el que durant anys ha estat un llast per al consistori, limitant la capacitat d'inversió i afectant la prestació de serveis a la ciutadania. Eva del Amo és l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar.
Bé, la reducció de l'endeutament de quasi el 50% ha vingut donat per la subhasta de la residència, que queda garantit el servei, això és el primer que volem que quedi clar, però a més s'ha fet tota una feina molt rigorosa i s'ha fet una sèrie d'inversions estratègiques i reducció de la despesa corrent en quan s'ha reduït el manteniment dels vehicles, s'ha reduït la despesa en subministrament elèctric i també s'ha disminuït considerablement la despesa dels serveis jurídics.
Del 6 al 8 de desembre, l'Ametlla de Mar viurà un ambient plenament nadalenc amb el mercat de Nadal. Una vintena de casetes de fusta s'instal·laran al Parc del Bon Repòs per vendre productes de proximitat. La regidora de Turisme i Comerç, Maria José Castellano, explica aquest canvi i remarca l'objectiu de promocionar el comerç local.
A l'hivern pues, és molt llarg i s'intenta fer aquesta sèrie d'activitats per promocionar això, el que és el comerç local.
L'Ametlla de Mar ja escalfa motors per a un dels esdeveniments astronòmics més extraordinaris d'aquest segle, l'eclipsi total de sol del 12 d'agost de 2026. El municipi es troba plenament dins la franja de totalitat, un fet excepcional que permetrà observar com la Lluna cobreix completament el sol durant més d'un minut. Serà el primer eclipsi total visible a Catalunya des de l'any 1905. Maria José Castellano és la regidora de Turisme.
Tenim la sort que l'Ametlla de Mar és un dels 20 punts seleccionats per poder visualitzar perfectament l'eclipsi solar que hi ha previst a mitjans del mes d'agost del 2026, i com que es preveu una gran afluència de gent, tant del món científic com aficionats i visitants en general, ja sabem que el mes d'agost ja és un mes carregat de turisme al nostre poble, doncs estem mirant d'organitzar-ho de la millor manera possible.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que el Teatre Auditori José Antonio Vallsubirats d'Alcanar ha presentat la programació pròpia per al primer quadrimestre de 2026, una proposta que combina teatre, música, dansa i espectacles familiars amb noms destacats de l'escena catalana, com Carles Sanz, Les Impossibles, La Calòrica, Brigitte Lamour, Alba Careta Group i la companyia Anita Maravillas. Les entrades dels espectacles de gener ja són a la venda. Xavi Barrera és el regidor de Cultura d'Alcanar i Maria Lanós és gestora cultural del Teatre Auditori d'Alcanar.
Però des del primer dia aquest equip de govern va apostar per la cultura de qualitat i a preus que no representin un impediment per accedir-hi, amb la voluntat d'apropar a la gent del territori els espectacles escènics que han triomfat als principals teatres del nostre país. Aquest any començarem el 10 de gener amb Carles Sanz, component del Tricicle, i el seu espectacle Per fi me'n vaig.
Dir-vos també que les entrades a partir d'avui estaran a la venda les dues actuacions de gener, o sigui, la de Carles Sanz el dia 7 ja estarà a la venda i la de Les Impossibles el dia 30. Per què? Perquè heu de regalar cultura per Nadal, és el que toca, s'ha de regalar cultura i nosaltres ho fem ja en tota la intenció del món per a que pugui ser aixina.
Una delegació de l'Ajuntament de la Ràpita, encapçalada per l'alcalde Xavier Reverte, participa esta setmana a la COP24 del Conveni de Barcelona, que se celebra al Caire, a Egipte. En el marc del Congrés es presentarà la candidatura Omec Badia dels Alfacs, una figura jurídica internacional que reconeix territoris on l'activitat humana sostenible ha contribuït directament a la bona salut dels ecosistemes. Xavier Reverte és l'alcalde de la Ràpita.
Tot el treball que estem fent a nivell de la Bahia, sincerament, és un treball que vam apostar per una figura que és l'Omec, que és una figura de Nacions Unides, és una figura que és la que la que regula i comporta tot el tema de vigilar el Mediterrani, de que no s'acalenten, el pas dels cefalòpodos, i això era un arma instrumental molt forta per nosaltres tirar cap davant. I esperem poder arribar a conveni perquè la gran riquesa és poder compartir tot allò que pugui ser sostenibilitat dins de la bahia, i que hi hagi molta biodiversitat i, sobretot, que poguéssim conviure tots.
Esta setmana la primera notícia destacada des de Móra la Nova és, sens dubte, que des de la nostra població es controlarà el primer satèl·lit català que s'ha llançat ja a l'espai. El llançament del primer satèl·lit 6G català en òrbita baixa d'Europa i destinat a la recerca es va realitzar amb èxit divendres al vespre a Califòrnia. L'artefacte ha estat fabricat íntegrament a Catalunya per l'empresa Open Cosmos. El projecte es dedicarà a la investigació i la innovació en xarxes no terrestres i permetrà fer experiments reals a l'espai i de forma remota per avançar en aplicacions com la telemedicina, l'educació a distància, la prevenció de desastres naturals o la mobilitat autònoma. La missió tindrà impacte més enllà de l'espai, ja que comptarà amb un segment a Móra la Nova que es començarà a construir durant este mes, s'instal·larà en una àrea del polígon industrial del Molló, propera al Laboratori d'Innovació Social Coebre Lab. El Centre de Recerca IDOSCAT, adscrit al Departament de Presidència de la Generalitat, liderà esta missió pionera amb l'objectiu de validar experimentalment noves tecnologies de comunicació en un entorn real a l'espai, i serà pionera a l'Estat, com ha explicat Sergi Figueroa, director de l'IDOSCAT.
Per controlar els experiments de 6G Starlab, la missió comptarà amb una nova ground station, estació terrestre, a Móra la Nova, a les Terres de l'Ebre. Serà pionera a l'Estat perquè combina tecnologia òptica làser per a comunicacions terrespai i una estació de banda KA per a la transmissió en radiofreqüència.
Estos dies també ens han fet ressò de que el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova va ser reconegut pels Premis de la Cambra de Reus 2025, que van distingir 15 empreses de les 5 comarques que conformen l'àmbit territorial de la corporació. En el cas del Museu del Ferrocarril, va ser reconegut amb el Guardó d'Innovació i Sostenibilitat a la Ribera d'Ebre, una distinció que posa en relleu la importància del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova com a exemple de gestió responsable, amb visió de futur i compromís amb el territori, sent inspiració en les activitats de preservació patrimonial amb impacte econòmic i social. Este premi anima els voluntaris del museu a continuar treballant en esta línia, com ha comentat el seu responsable de comunicació, Josep Mora Grega.
Des del Museu del Ferrocarril a Móra la Nova valorem molt que un projecte com el nostre, que es basa en la implicació de desenes de persones que dediquen el seu temps de forma voluntària, hagi rebut este reconeixement. Sobretot ara, que estem a punt de complir el 2026, 25 anys des que vam començar a treballar. El guardó ens anima a continuar perquè encara ens queda molta feina per fer i molts objectius per complir.
I des de Delta.cat destaquem que l'Ajuntament de Deltebre ha informat que després de la 20a edició del festival, el seu director i fundador, el coreògraf Robert Olivan, ha comunicat la decisió personal de posar fi a la seva etapa al capdavant de Deltebre Dansa.
Iniciem una nova etapa a Tortosa, una ciutat que simbolitza amb les necessitats presents del festival i que com a territori destaca per una diversitat cultural que enriqueix qualsevol projecte creatiu. Esta expansió cap a Tortosa no significa un allunyament de Deltebre, ni tampoc una ruptura dels vincles construïts. Al contrari, la comunitat generada al voltant de l'Obrador Espai de Creació és una mostra palpable de la força cultural existent al municipi.
L'Ampolla tanca un 2025 marcat per les inversions, la cooperació territorial i l'impuls del turisme desestacionalitzat. L'alcalde Francesc Arasa assegura que el municipi afronta el nou any amb projectes estratègics en marxa i amb indicadors mediambientals i turístics a l'alça. Un dels punts clau del 2025 ha estat la integració plena de l'Ampolla a la Mancomunitat Delta Gestió, juntament amb 5 municipis del Delta, per optimitzar recursos i oferir serveis conjunts. Escoltem a Francesc Arasa, alcalde de l'Ampolla.
Sí, vam fer un pressupost inicial que són de 25.000 euros per poder iniciar-ho, i a partir d'aquí s'aniran creant ja aquelles dotacions econòmiques que durant l'any, en funció d'aquells serveis que anem volguéssim anar o d'aquelles compres agregades que es vulguem fer, que a la pròxima reunió començarem ja, que és el dia 18 de desembre, fem assemblea, poder fer una reunió i anar plantejant de cara al 2026 quin tipus de serveis oferim conjuntament per poder la contractació de personal d'enginyeria, d'arquitectura, de la compra de mobiliari urbà. O sigui, hi ha molts aspectes que són els que decidiríem aquesta propera assemblea, i després cada ajuntament, en funció de les seves necessitats, pot adherir-se o no adherir-se i llavors, en funció d'aquestes necessitats, cada ajuntament que hagi de participar pues farà aquella aportació econòmica que es necessita. No?
I acabem en que la Festa de la Segregació de Camarles, que celebra aquest any del 6 al 8 de desembre, tindrà lloc sense la tradicional presència de bous a causa de la situació epidemiològica provocada per la dermatosi nodular contagiosa. Les autoritats sanitàries han paralitzat temporalment tots els actes taurins preventivament en diversos municipis, com ja va passar a Xerta per les festes de Sant Martí, i ara ha sigut el torn de Camarles per evitar la propagació d'aquesta malaltia. Sergi Curto és el regidor de festes de Camarles.
Sí, nosaltres fa, des que es van recuperar els bous a la segregació, som l'últim poble que té les terres de l'Ebre que tanquem en bou.
Aquesta setmana, a Més al Dia, hem conversat amb Joan Gaia, coordinador d'operacions de Kronospan a l'oest d'Europa. L'entrevistàvem arran de les queixes d'ecologistes i veïns per alguns episodis puntuals d'emissions per sobre dels valors permesos i després que el ple de l'Ajuntament de Tortosa hagué aprovat una moció de la CUP per reclamar un control de la qualitat de l'aire, que sigui més públic i transparent al voltant de la planta. Ell ens responia així.
El projecte de Kronospan no fa aquest ús de sol tan gran, diguéssim, de tot el que es requalificarà del PDU. El PDU es fa per a incluir noves indústries, futures indústries que creen més creixement per a la regió. No es fa per a Kronospan. Val? En quant als sorolls, nosaltres, a veure, evidentment és una indústria i fem soroll, no és silenciós. El que passa que ens mantenim amb tots els límits que marca la legislació. Solos, bueno, nosaltres fem un procés industrial amb el que la fusta es deshidrata i això genera aquesta columna de fum que es veu tan, tan característica de la planta, que principalment és fusta de biomassa consumida, perquè fem energia tècnica cremant, energia tèrmica cremant biomassa, i després és el deshidratat de la fusta. Bueno, fa l'olor aquesta de fusta de deshidratar, i nosaltres ens gastem molts de diners en fer controls continuats. La Generalitat de Catalunya és molt estricta amb el tema dels controls mediambientals i, bueno, els tenim aquí contínuament. És una fàbrica molt gran i ens hem d'assegurar tots de que se fa, l'activitat no faci cap perjudici ni per al medi ambient ni per a les persones. I per la part de Kronospan així ho estem fent. Nosaltres hem ofert sempre jornades de portes obertes amb els veïns de l'Aldea o els veïns de Tortosa, que són, o els veïns de Cambredó, que són els més propers aquí. Vam fer diverses jornades, segurament ser el 2024. Ara, el 2025, no han tingut èxit les convocatòries, no hi havia aquest interès, i llavors no s'han fet aquestes jornades. Nosaltres, si en algun moment els veïns de Tortosa, o de l'Aldea, o de Cambredó, tornen a tenir inquietud en saber què es fa aquí, nosaltres, encantats, a través de l'Ajuntament, d'organitzar aquestes jornades de portes obertes, on entren a la fàbrica, els ensenyem tota la planta, donem resposta a totes les preguntes i els expliquem el procés industrial que fem.
A De Poble en Poble, d'aquesta setmana a l'Aldia Terres de l'Ebre, ens hem traslladat a Santa Bàrbara per parlar del projecte Walk Rural, un espai de cocreació i transferència de coneixement que busca i impulsa la transformació positiva dels territoris rurals.
Sí, hem detectat coses molt interessants. En aquests moments ja han fet algun d'aquests cursos més de 1.300 persones. En tots els casos, i hem parlat amb una part important d'aquestes persones, hem tingut un retorn absolutament positiu. És a dir, que ara estem molt confiats i molt tranquils d'explicar aquests cursos, perquè sempre quan poses en marxa una nova formació, pot ser que tinguis un nivell més alt o més baix d'ajustament a les expectatives de les persones i a les seves necessitats. Llavors, això ho havíem de comprovar, i la veritat és que l'ajustament a aquestes necessitats i a aquestes expectatives és pràcticament total. És a dir, que amb això podem estar absolutament tranquils, són cursos útils i que serveixen. L'impacte, et diria que està bastant distribuït per tot el país, amb els grups de població que explicàvem, i per tant hi detectem tots aquests grups dintre dels cursos, I sí que és cert que en l'àmbit emprenedor, però emprenedor de moltes maneres, i no us poseu en clichés de l'emprenedor jove que està obrint una empresa convencional. Ens hem trobat projectes maquíssims, i és una de les coses que fem en aquests cursos, que és a través de la feina de la mentoria i les sessions setmanals que fem on ens expliquem coses, és que hi ha persones que fan projectes realment meravellosos en els pobles i comarques i que escapen molt al cliché de jove que està iniciant el seu negoci, que també. Però és que al costat hi trobem projectes que els estan iniciant persones que s'acosten a la jubilació perquè en aquell moment s'han guardat aquell moment vital per engegar un projecte meravellós que tenien pensat per la seva terra tota la vida.
I des de Ràdio Tortosa hem conversat amb la periodista i directora Joana Pardos, qui ha guanyat un Emmy Internacional pel seu documental Se acabó, diario de unas campeones.
És essencial que em senti que no només jo, sinó tot l'equip connectats en aquesta causa, perquè, com te dia, fer documentals no és una feina que un fa i arriba a casa i s'oblida, no? Sinó que per l'esforç que suposa, per la implicació emocional, per les pressions que reps, per les conseqüències que té també quan s'emet, només pots fer pel·lícules d'aquells temes amb els que creus i que creus que és important que s'expliquen, no? Allò que s'està contant la història. No t'ho pots mirar des de la distància i en aquest sentit tots els meus treballs, no només el Se acabó, sinó tota la meva trajectòria professional està vinculada sempre a temes socials, a temes que denuncien la falta de justícia social i en concret m'he dedicat molt a la desigualtat, no?, de gènere i a la necessitat de corregir-la i de fer un món o contribuir d'alguna manera a pensar, reflexionant la necessitat de ser un món més just per a totes i tots. I en aquest sentit és impossible. Jo crec que mai haguéssim arribat, no només als Emmys, sinó a emetre, a acabar una pel·lícula, si no tens un compromís ferm amb allò que estàs explicant.
A mi em faig creus, a la tertúlia dels dijous, Teresa Castellà i Miquel Franc han tractat temes de plena actualitat, fent així honor al nom de la tertúlia, en aquesta ocasió habitatge i canvi del nom dels carrers.
Els pares, havent-ho viscut, doncs, clar, pensem ara en la realitat en els fills i fem fills, la feina serà vostra, perquè et dic, partint de que no poden arribar a una hipoteca, per a pagar també el que s'està demanant ara com alquilar un pis, doncs també. És que llavors no m'estranya a mi que es parli de pisos turístics, de pisos que lloguen habitacions i tal, perquè, bueno, com a mínim, si no puc pagar 1.000 euros, ne pagaré 300, que és el que em demanen per a una habitació. O sigui, que és una cosa que tot això pues, hi ha de ficar ordre i no és fàcil. La veritat és que no és fàcil, perquè, clar, el propietari, vale, el que vol és treure un rendiment. Que per això ha invertit durant anys, ha guardat diners i ja s'ha comprat un piset per a quan arriba la jubilació poder que això l'ajudi, però et trobes que segons a quin lloc igual t'han entrat i la feina ha sigut teua, per un costat. Per l'altre costat, en fi, l'alquiler no està garantit, i llavors, clar, és complicat, que l'administració pues, bueno, ja està intentant ficar ordre a aquesta qüestió, però se requereix moltíssima inversió, moltíssim sòl que es pugui construir, i en fi, és tot una... Bueno, que s'ha començat i s'està fent, sí, però evidentment per a cobrir totes les necessitats tardarem anys.
A mi moltes vegades quan parlen ara de que no paguen, me'n recordo, jo vaig marxar a Barcelona amb 18 anys, vaig estar un munt d'anys compartint pis. Primer en una cosa que es deia llogar una habitació en dret a cuina.
Molt bé.
Vale? I després compartint pis, vull dir, fins que jo no vaig poder llogar-me en un per mi mateixa, van passar potser 10 anys. Per tant, el que jo veig ara, veig que jo ho vaig viure en el seu moment i he sobreviscut i aquí estic. I al final, pues, bueno, no m'ha anat malament del tot, que es diu. Però potser també ha hagut uns anys en què els fills milloraven la situació que tenien els pares i ara això potser s'ha girat. Els fills d'ara no tenen tantes oportunitats com tenien els seus pares. Sí. I això és el que fa una mica el trasbàs i el fer patir la gent, que això, que avui que compartir, doncs...
Però no passa res, a veure.
Potser ha hagut uns anys que anava millorant i ara això s'ha frenat.
Com és habitual, tanquem la setmana amb redacció oberta. Gonçal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%.
Aquest cap de setmana ve carregat d'activitats i propostes, moltes nadalenques, però també amb la Fira de Mostres d'Amposta, que s'allargarà fins dilluns, una fira multisectorial enorme amb comerç, gastronomia, vehicles, serveis i 1.000 activitats per tota la família. És un puntal del Pont de Desembre i un dels espais on sempre hi ha moviment constant de visitants. Però, com dèiem, aquest cap de setmana el Nadal s'encén amb força a les Terres de l'Ebre. A partir d'aquest dissabte, el territori es converteix gairebé en un mapa de fires, mercats i activitats d'ambient nadalenc. Tortosa n'és un exemple clar i així des de dissabte i fins dilluns, del 6 al 8 de desembre, el nucli antic acull la seva fira de Nadal amb parades d'artesania, decoració i alimentació que donen una vida especial als carrers que envolten la catedral. I d'altra banda, aquest dissabte a la tarda es podrà veure l'espectacle familiar Nadal a Casa Els Clap, carregat d'humor i música a l'Espai Patronat. Deltebre també s'hi suma amb el Mercat de Nadal al carrer Major, un espai ple de parades, de regals, producte local i activitats infantils, ideal per passar-hi una bona estona en família. I el mateix passa a l'Ametlla de Mar, que transforma el Parc del Bon Repòs en un autèntic escenari nadalenc amb artesania, música i la tradicional mostra d'animals de granja molt arrelada a la població.
Per als menús també n'hi ha, a més que ve Nadal i ja són èpoques familiars. Tam i Tom, a la recerca del peluix perdut, proposa una aventura d'estiu plena d'animals i descobertes amb el gat taronja més intrèpid. Este diumenge, a les 5:30, al Casal d'Arnes. Als multicinemes, tornem al públic familiar. 200% Wolf, petit gran llop, continua la saga del gos rosa Freddy Lupin amb una cursa contrarrellotge per a salvar l'amic Mupu abans que s'apague la seua llum. I més Nadal en català amb Hanna i els Nadals Oblidats, una missió per a recuperar l'esperit festiu quan una gàrgola ho esborra de la memòria d'humans i criatures. Aventura fantàstica amb mons plens de màgia.
Esta setmana a la nostra secció de música de casa parlem d'un projecte que ha esdevingut un referent del jazz local, la Tortosa Big Band, una banda vinculada a la ciutat de Tortosa però amb músics procedents de tot el territori ebrenc.
I amb redacció oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.